La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 9 i 12 minuts del matí del dimecres 22 de setembre de 2021. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Avui és la primera tertúlia de la temporada amb una primera novetat. Com haureu notat, en lloc de les 10, hem començat a les 9 i escaig del matí. I així serà durant tota la temporada. Avancem una hora la tertúlia del Gall del Monestir. Aquesta temporada també incorporarem alguna novetat més que segur que us agradarà, però ja arribarà. El Gall del Monestir, com sabeu, repassa cada dimecres l'actualitat de Sant Cugat i, si hi ha temps, una miqueta de l'actualitat general, amb un representant de cada partit polític del ple municipal actual. Per tant, comencem, sense més dilació, saludem a qui ens acompanya avui, Carles Brugueroles, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres Oriol Cisteró, president d'Esquerra Republicana de Sant Cugat. Bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I tanquem amb Marco Simarro, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, avui, com que és la primera tertúlia, us hauria de preguntar què tal l'estiu, etc. Però clar, estem a 22 de setembre, ja ni us en deveu en recordar, no?, de què és l'estiu. El Moreno ja ha marxat a tothom.
És aviat.
Molt bé.
Avui comença la tardor.
Exacte, de fet, exacte. Com ha anat l'estiu, també podíem preguntar com ha anat l'estiu, perquè comença la tardor. Tens tota la raó, Carles. Molt bé. Doncs comencem el primer tema del qual volia parlar, també és una cosa que passa avui, val? Avui és el Dia Europeu Sense Cotxes, enmarcat dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, i avui a Sant Cugat se celebra o es recorda aquest dia tallant la Rambla del Celler entre les 5 de la tarda i les 8, a les 5 i les 8 de la tarda, i a més amb els autobusos de la ciutat gratuïts durant tot el dia. Com heu viscut la setmana i si heu canviat algun dels hàbits? Vinga, va, comencem per tu, Carles.
Bé, doncs bon dia de nou. Jo crec que aquest tipus de dates, de dies assenyalats, ens van bé per recordar cap on hem d'avançar. I que efectivament hem d'avançar cap a la mobilitat segura i sostenible. Ho hem de fer amb l'impuls de polítiques de totes les administracions. Aquesta ens arriba, de fet, és global, no?, per tota la Unió Europea, com ho explicaves, i que és un bon moment, doncs, per anar implantant, no?, algunes determinades activitats singulars per la jornada d'avui, que al final ens criden l'atenció sobre això, no?, sobre cap on hem de tirar. Personalment, els que som pares, ara comentàvem també el Sergio, no?, per exemple, quan has d'acompanyar, portar nens, el que sigui, jo ara acabo de portar tres dels meus fills a l'escola, etc. La veritat és que de vegades no és tan fàcil com un voldria, no? Però, en general, sí que és un dia d'aquests doncs, per mirar de tenir especial cura amb l'ús dels vehicles, etc. I, en fi, un dia i tota la setmana, eh? I per anar plantejant, doncs, canvis amb els hàbits que ens permetin doncs, anar millorant aquesta qüestió. El teletreball, per exemple, és una de les coses, diguem-ne, que, en fi, que ha vingut o ha rebut un impuls molt fort durant la pandèmia i que ens està ajudant en aquest sentit. Jo, personalment, ja fa bastant de temps, diguem-ne, que em desplaço bastant menys del que em desplaçava abans de la pandèmia. Que, de fet, ja començava a teletreballar una miqueta, però ara doncs molt més que abans, no? Crec que és important també des de l'activitat municipal que tot plegat estigui ben incardinat amb una estratègia que sigui clara, que eviti la improvisació, que eviti, doncs, no sé, els experiments, diguem-ne, que no es perceben com això, no?, com una part troncal d'una estratègia, perquè és molt important que la ciutadania entengui que aquest és un procés que no podem eludir, del qual no ens podem inhibir i que crec que ha de formar part del relat de l'evolució natural del nostre municipi. Des d'aquesta perspectiva, doncs, animar a que això ho fem així, no? És plantejar un horitzó clar, amb quants més indicadors millor, i amb activitats doncs, pautades i previstes, de les que siguin a l'abast de tothom, per tal de millorar amb aquesta qüestió, que és absolutament imprescindible.
Molt bé, moltes gràcies, Carles. Oriol, d'Esquerra.
Sí, bé, és un tema que crec que coincidirem bastant.
cal anar transitant cap a aquesta mobilitat més sostenible, cal anar transitant cap a utilitzar altres mitjans de transport que no siguin el vehicle, especialment el vehicle de combustió, però esclar, aquí queda molta feina per fer. Jo crec que Sant Cugat fa molts anys que va avançant, a poc, el govern actual també ha fet algunes apostes decidides, però hi ha feina per fer, molta feina per fer. Vull dir, és evident que avui dia encara no pots transitar per tot Sant Cugat en bicicleta de manera segura, especialment si vas amb nens en bicicleta. Jo no dic que potser els adults tinguin capacitat per compaginar-se amb el trànsit rodat, fins i tot autobusos i camions, però és clar, hi ha feina per fer. Ara és una prioritat política d'una majoria del consistori, és evident, i per tant crec que Sant Cugat va cap aquí i seguirem sent i serem ciutat pionera en aquesta mobilitat sostenible.
Molt bé, gràcies Oriol. Francesc, dels socialistes.
Bé, bueno, per nosaltres doncs, avui és un dia doncs, per fer resum de totes les activitats a nivell de mobilitat sostenible doncs, que s'han fet durant l'última setmana aquí a Sant Cugat i també de les coses doncs, que es fan a l'hora dels bicibús, de les bicicletes que s'han fet en aquestes últimes setmanes, últims mesos, no? I per tant, doncs, contents no? de que hi hagi dies doncs, com el d'avui perquè serveixin doncs, per fer una avaluació de com tenim la ciutat a l'hora de la mobilitat sostenible. No? Jo crec que és important que com a ciutat doncs, tinguem l'objectiu d'assemblar-nos com a una ciutat europea doncs, tipus de Brussel·les o Amsterdam, no? Crec que hem d'anar cap a aquesta direcció, no? Sobretot per un tema ja més de salut, no? De dir que els nostres ciutadans doncs, puguin respirar doncs, un aire més net i això doncs, també s'agrairà en la salut. No? Crec que dintre de la mobilitat doncs, també hem de veure una mica el transport públic doncs, com el tenim, no? Tenim quasi 11 línies d'autobús i hem de veure doncs, una mica la viabilitat no? d'aquestes línies d'autobús, veure si s'han de posar més, si s'han de treure. No? Crec que tot això s'ha doncs, de repensar no? i ha de ser doncs, també una... veure cap a on hem d'anar en el tema del transport públic, també hem d'intentar crear amplis consensos no? per veure quines mesures encara podem implantar per deixar de banda el cotxe no? o els vehicles de combustió, com podria ser també la motocicleta. No? Jo crec que s'està fent des del govern municipal una aposta clara per aquesta mobilitat sostenible, amb l'augment dels carrils bici. És important doncs, que la concepció de carril bici doncs, passi d'anar per la vorera a anar per la calçada. Crec que això és important i intentar doncs, d'aquí uns anys doncs, veure si podem tenir doncs, la majoria del municipi connectat per carrils bici. Una aposta clara, com ja s'està fent doncs, a l'hora de les bicicletes, doncs, donar ajuts perquè la gent també... doncs, pugui fer una inversió a comprar-se una bicicleta, no? que a vegades doncs, no és tan senzill i per tant doncs, crec que hem d'anar cap a aquesta direcció no? per intentar sobretot veure que no és un tema d'anar contra els cotxes, sinó és un tema ja de salut i de lluitar contra el canvi climàtic.
Molt bé. Gràcies, Francesc. Sergio, Ciutadans.
Sí, buenos días. Yo creo que la moneda tiene siempre dos caras y hay que comentar las dos desde... un punto de vista meramente formal, yo creo que siempre va bien recordar estos días, en este caso de la movilidad sostenible, para tomar conciencia del problema y hacia dónde queremos avanzar. Yo creo que seguramente el horizonte lo tenemos todos claro, ¿no? Y seguramente vamos a diferir en la forma de pensar sobre cómo alcanzar este horizonte. Será exitoso si conseguimos que el ciudadano esté con nosotros, que no lo perciba como una amenaza, y que al final sea una, yo siempre digo, siempre tenemos que ser, el ciudadano es el que elige y lo tiene que ver en este caso la movilidad sostenible no como una coacción, sino como una decisión, en este caso voluntaria. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que se celebren este tipo de días, pero también hay que decir que por parte del equipo de gobierno hay cosas que se tienen que hacer y que se tienen que mejorar. Por ejemplo, si queremos de verdad que el coche, en parte, porque también hay que comentar que el coche, por suerte, se está imponiendo en este caso el vehículo eléctrico, que el vehículo de combustión parece ser, ¿no?, que en la próxima década ya dejará de funcionar, y esto va a ser evidentemente un avance. Por lo tanto, el coche siempre va a seguir existiendo, y yo creo que eso es positivo. Pero tenemos que mejorar sobre todo en transporte público. La bicicleta es perfecto, que haya carriles bici y que quien quiera se pueda desplazar en bicicleta, pero tenemos que mejorar mucho en el transporte público. Yo quiero recordar que la audiencia pública, por ejemplo, se hizo notorio de determinadas problemáticas, la audiencia pública, en este caso del último pleno del ayuntamiento, para que nos esté escuchando. Algunos vecinos vinieron a quejarse de problemáticas derivadas del transporte público, y tenemos que mejorar aquí en frecuencia, sobre todo, y en nuevos recorridos. Y está diciendo el ayuntamiento un poco, a veces se pone de lado diciendo que esto va a ser competencia de la AMB, y en tanto en cuanto no lo sea, parece ser que estos problemas no se van a resolver. Yo pienso que la bicicleta sí que es un medio útil en San Cugat, pero que no va a ser, entre comillas, el vehículo estrella. También un poco por lo que decía Francesc Aguilar ahora mismo, en fin, tenemos la orografía que tenemos, y yo creo que en el futuro tiene que convivir pues lo que es la bicicleta, el coche eléctrico y un transporte público de mayor calidad. También apelar a otras obras, por ejemplo, el comunicador entre la Renfe y Ferrocarriles, etcétera, que tienen que hacer que tengamos nosotros un transporte público de mayor calidad del que a día de hoy tenemos.
Bueno, gracias, Sergio. ¿Y Marco?
Sí, hola, molt bon dia. Bé, jo crec que anirem tots bastant en la línia, tret d'alguns matius. Preguntava al principi si ens ha afectat més o menys, no? Aquesta setmana de la comunitat en lo personal. A mi, jo potser tinc el privilegi de que no m'hagi afectat, però tant en quant puc anar caminant a tot arreu, visc a prop del centre, diguem-ne, treballem aquí a l'Ajuntament, per tant, en general no faig servir molt el cotxe, però això li ha de passar a tothom. Llavors, convindré i estic molt d'acord que la feina a fer per desplaçar l'ús del cotxe privat en favor d'altres vehicles alternatius també passa per enfortir o per millorar la xarxa de transport públic. I és veritat, i s'ha de reconèixer que cal seguir fent feina en aquest aspecte a la ciutat de Sant Cugat. I insistir també, no, en el fet que és una ciutat realment extensa, amb barris que requereixen de molts transports particulars o individuals, i per tant s'ha de mirar de quina és la millor manera d'allargar xarxes de carril bici, de com incloure els patinets també, perquè al final són vehicles de mobilitat personal que estan totalment en auge, i també han d'enfortir el tema del transport públic totalment. Jo crec que setmanes com aquesta ens han de servir també per posar sobre la taula els arguments, no? I els arguments de fons, sobretot, de per què cal canviar el model de mobilitat. Per tant, hem de sensibilitzar i hem de fer pedagogia. Jo crec que no només hem de parlar d'una qüestió de la neteja de l'aire, que és una qüestió més de salut personal humana de les persones que viuen en un entorn on hi ha molt vehicle de combustió, que això està bé, però crec que també hem d'anar per una mirada molt més de fons, una mirada molt més ecologista, perquè jo crec que al final l'alternativa a tot plegat tampoc passa exclusivament pel cotxe elèctric. El cotxe elèctric no emet emissions i, per tant, no és contaminant en l'entorn on funciona, per tant, no és perillós, diguem-ne, en un sentit de salut per les persones, com si ho és el vehicle de combustió, però segueix sent un perill o segueix suposant un conflicte per lo que és l'emergència climàtica, per lo que és la seva producció. El tema de les bateries elèctriques crec que ja sabem de sobres, amb el tema dels mòbils, va haver-hi molt debat en el seu moment, hi ha molts altres dispositius tecnològics, una cosa que genera molta contaminació, molts conflictes socials en altres llocs del món, i a més el desballestallament dels cotxes elèctrics també és altament contaminant. Llavors jo crec que això és un element que hem de posar sobre la taula per anar encaminant-nos encara més a tipus de transports més col·lectius. Per tant, insisteixo en el tema de la millora del transport públic, que evidentment és una tasca a complir i a seguir fent. I penso també llavors que en ciutats on ho permetin, crec que la nostra ho permet, encara no està preparada, perquè hi ha molts cotxes per habitant, però crec que s'han d'anar desplaçant l'ús del cotxe al centre, mica en mica, s'ha d'anar deixant el centre lliure pels vianants, pel transport públic i pels vehicles de mobilitat personal. I això és un compromís que hem de fer des de l'administració, des dels partits polítics, des dels col·lectius i des de les persones, que hem d'anar una mica acceptant aquestes renúncies de mobilitat que potser ens costa una mica, però hem d'intentar anar-ho fent.
Molt bé, gràcies, Marco. Acabada la primera ronda, m'ha demanat la paraula a l'Oriol, d'Esquerra. Sí?
Sí, ja ho he dit, jo crec que estem tots bastant d'acord, fins i tot en aquest tema estaríem d'acord amb les reflexions del Sergio de Ciutadans, vull dir, crec que tenim una unanimitat, ens en podem felicitar, però això vol dir que segur que els projectes aniran avançant. Jo crec que ens hem deixat tots un petit detallet que el donem sempre per descomptat i que no és gens menor, que és la mobilitat d'anar a peu, que és sense vehicle, és anar a peu. La nostra ciutat, aquí, té deures infinits per fer. Jo crec que aquest és un paradigma que no havia estat mai sobre la taula, diguem. I per tant, la majoria de carrers estan pensats per arribar fins al cotxe, pràcticament. No? Molts cops no pots anar ni amb un carro d'anar a comprar, ni amb un cotxet per les voreres, perquè tenim moltes voreres estretes. És una feina ingent que queda i que és una feina molt important. També perquè ara, amb tot això que parlàvem, no?, dels patinets i de les bicicletes, quan no hi ha carril, encara hi ha molta gent, malgrat la normativa digui el que digui, que segueix anant per la vorera, i això posa en risc tota la gent que va a peu, especialment gent que pugui tenir una mobilitat més lenta o menys àgil. Fins i tot hi ha gent que passa por d'anar per la vorera, i això no pot ser. I, per tant, és important baixar, com deia el francès, baixar a la calçada els vehicles, siguin qualsevol tipus de vehicle, deixar les voreres pels vianants perquè la gent pugui passejar, però perquè la gent pugui caminar i anar a peu als llocs, com deia en Marco. Crec que és important i és fins i tot un exercici molt sa a nivell humà caminar més, diguem. I per tant, crec que molts cops hi ha trajectes, òbviament el nostre municipi té zones inviables perquè estan molt lluny de les centralitats, però necessitem tenir més centralitats i que la gent pugui anar a peu a comprar, a peu a fer moltes gestions.
Molt bé, gràcies. Sergio? Sí?
Sí, quería hacer algún pequeño apunte. Efectivamente, todavía en lo que es la movilidad a pie tenemos mucho que hacer, muchísimo. Las aceras de San Juan, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, tanto en nuestra propuesta para los presupuestos, siempre el tema de una mejora de las aceras. Tenemos muchos árboles, eso está bien, pero también tenemos un tipo de árbol que a veces no se adapta y que termina levantando lo que son y reventando las aceras, ¿no? Me había encontrado en el anterior mandato y todavía creo que existe esa problemática, ¿no? Pues un día, y seguro que todos lo hemos hecho, ¿no? Acompañar a una persona a lo mejor en silla de ruedas, y la verdad es que es difícil, ¿no? Lo siguiente, transitar por San Cugat, incluso hay cosas, en fin, digamos que no pueden bajar, o cuando tienen, parece ser, digamos, le han arreglado la pendiente, recuerdo el caso de un señor que su pendiente iba a dar a una zona azul, por lo tanto siempre estaba ocupado un coche, y luego poner en alerta, o comentar, porque yo creo que es importante, ¿no? Y tampoco es una minucia el tema de los patinetes eléctricos, ¿no? Y tener una ordenanza que sea potente, o por lo menos que haya cierto civismo, porque yo creo que es un... A ver, es una moda o una forma que se está imponiendo sobre todo entre los jóvenes, pero también vemos que la convivencia con el patinete eléctrico no siempre es fácil, y yo creo que hay que tomar conciencia de que además los primeros que pueden salir perjudicados son ellos, ¿no? Muchas veces vemos que vas en vehículo y en un paso de peatones pasa rápido un patinete eléctrico y, en fin, lo tenemos que acabar de adaptar. Por lo tanto, a día de hoy, legalmente creo que solamente nos podemos ceñir a lo que dice la DGT. En este caso sería oportuno que San Cugat desarrolle de una vez por todas una ordenanza donde podamos ver exactamente qué cabida tienen estos aparatos, estos jeans electrics, ¿no?, que se llama, y ver cómo van a caber, ¿no? Porque vemos que a veces son un poco un peligro público, ¿eh? Estoy hablando de una parte seguramente minoritaria de sus usuarios, pero que en este caso yo creo que ahí hay una problemática. Había también una noticia, hace poco leí en Barcelona, que creo que habían aumentado de forma muy considerable el número de accidentes que había en Barcelona en cuanto a los patinetes eléctricos, e imagino que esto sucederá en breve, si no está sucediendo ya en San Cugat del Vallès. Por lo tanto, en este sentido, algo tenemos que hacer.
Molt bé, gràcies, Sergio. Carles, també has demanat la paraula. Ui, ara ha desaparegut. S'ha tallat la connexió amb el Carles. No sé si Marc o Francesc volíeu afegir alguna cosa.
Bueno, jo en línia del que deia el Sergio, tenim un problema amb el tema dels patinets, que hi ha gent, doncs, que porta el patinet i que se li la velocitat que agafa, doncs, és una velocitat bastant perillosa, no? I jo crec que tenim feina, no?, des de les administracions a posar, doncs, un límit de velocitat, o inclús parlar amb les cases productores de patinets per limitar una mica la velocitat, no? Perquè jo crec que la gent, doncs, s'anima a córrer i al final, doncs, bueno, sembla a vegades que corri més un patinet que un ciclomotor, no? I això tenim un problema, doncs, que sobretot gent jove, no?, que és la que utilitza més, doncs, a vegades s'anima més del compte, no?, i és un perill, no?, com deia el Sergio, i a vegades doncs, provoca accidents. Malauradament, encara, bueno, no hem de dir que hi hagi hagut alguna mort, encara que segurament puntual, però hem d'intentar evitar doncs, que almenys els accidents que siguin doncs, siguin a la mínima velocitat possible.
Molt bé. I no sé si acabo d'acceptar un altre cop el Carles, però Carles, no hi ets, no? No ens sents? No, crec que li falla la connexió. Doncs, Marco, si no vols afegir res més, canviarem de tema. Anem a les decisions del ple, val? Que vam tenir el primer ple després de l'estiu, el ple de setembre aquest dilluns passat. Mira, a veure, espera't un segon, que entra el Carles, a veure si ara sí. I com que havia demanat la paraula, li donarem l'últim torn per aquest tema. Si entra, no entra... Veig que no hi ha manera... A veure, doncs canviarem de... S'ha estat matent, però veig que no. Ens està fallant avui la tècnica amb la connexió amb el Carles Brugaroles de Junts. Doncs com deia, canviem de tema. En el ple d'aquest setembre es va aprovar per unanimitat el conveni de la Generalitat amb l'Ajuntament per a la construcció del nou edifici de l'Escola La Mirada. És aquella història que anem superant petites fases, petits terminis, petits obstacles a vegades, inclús. Ara tenim aquest pas, que era un pas important pel tema econòmic, sobretot, perquè, recordem, l'Escola La Mirada, amb tots els canvis que hi ha hagut, d'ubicació, etc., ha pujat el seu cost fins als 9,2 milions d'euros. És una aposta molt important d'aquest Ajuntament, perquè, diríem, la Generalitat havia de ser un 80-20 en un principi, no? La Generalitat pagava un 80% i l'Ajuntament només un 20%, i ara, diríem, amb tots els canvis que hi ha hagut, l'aportació de la Generalitat és la mateixa, però per tant la part de l'Ajuntament ha hagut de créixer i l'ha assumit, i a més s'ha assumit per unanimitat per tot el ple municipal, cosa que se'n felicitava l'equip de govern i ho volíem comentar. És un tema d'aquests que m'imagino que no hi haurà debat, però crec que és important comentar-lo. Si vols, mira, doncs comencem per l'oposició en aquest cas, no?, perquè és qui ha donat suport a aquest conveni. Sergio, una mica la posició de Ciutadans en el cas de La Mirada sí que ha sigut sempre bastant clara i diàfana en el sentit de donar suport a aquesta escola amb tots els tràmits i tots els obstacles que ha anat superant.
Efectivamente, siempre. Ha sido, como tú bien has dicho, clara y diáfana. Por lo tanto, ponerle el máximo esfuerzo en que este... Aún así, hay evidentemente que seguir un cauce, ¿no? Pues son todos los reglamentos, etcétera. Pero queremos de una vez por todas que este equipamiento para el barrio y para muchas familias entre en marcha. Yo lo único que sí que quise argumentar en el pleno, creo que era de recibo, es que hubo una pifia, y así lo dije, con el anterior mandato, en este caso por Junts. Su gestión en este tema ha supuesto un perjuicio para el ayuntamiento en más de 2 millones de euros, y sobre todo un intangible que es... Antes venían, antes del COVID, muchas veces venían a los plenos lo que eran los afectados, las familias de La Mirada, preguntando un intangible que es el coste en años para estas familias, la preocupación para los niños, si estaremos, no estaremos, dónde estaremos, etcétera. Por lo tanto, me hubiese gustado, por lo menos, que se entonase el mea culpa por parte del equipo de gobierno, aunque fuese una vez, para pasar página, apoyar el nuevo proyecto de La Mirada, exactamente tal y como está diseñado ahora, pero, en fin, lo digo porque la anterior ubicación no era correcta. Entonces, parece ser que a veces en la administración pública, oye, al final nadie es el responsable, nadie sabe qué pasa ni por qué pasó. Yo creo que algún día, pues alguien tendría que tener, creo, un poco la honestidad de decir que se equivocó simplemente, y ese fue un poco nuestro argumento en el pleno. Por lo tanto, a partir de ahora, como siempre lo hemos hecho, máxima prioridad a este proyecto de La Mirada de una vez por todas. Vamos a estar siempre en este caso con el equipo de gobierno, pero reconociendo en este caso que el anterior equipo de gobierno de Junts pues no hizo lo correcto y debería asumirlo.
Molt bé, gràcies, Sergio. Llàstima que el Carles ara no el tenim connectat perquè pugui contestar al Sergio. Si es connecta i li traslladarem la pregunta un altre cop. Marco, per part de l'equip de govern, comencem per tu. Com valores l'aprovació del conveni de La Mirada?
Bé, diria que estic bastant d'acord amb moltes de les coses que ha comentat el Sergio,
Ho apuntem.
Apunteu-ho bé. No, jo crec que bueno, és un pas necessari, un pas endavant. Esmentaré un altre element que potser el Sergio comentava, no? de coses que s'arrosseguen d'un mandat anterior i que sap greu que no estigui Carles aquí de Junts, perquè són coses que nosaltres diem, són crítiques que fem des de l'honestedat amb coses que ens hem trobat i llavors ells ja directament diran, fa 2 anys que hi sou, deixeu de tirar-nos pedres abans. Bueno, però si hi ha projectes que van créixer i el creixen, llavors, no? O sigui, el mandat anterior, doncs és lícit explicar per què es triga més, per què s'encareix, per què no es pot en la ubicació que ara els Junts de l'oposició ens demana que mantinguem una ubicació que Protecció Civil no deixa. Vull dir, tot aquest enredo crec que m'agradaria més, com deia el Sergio, que es convertís en simplement una petita autocrítica. I estem on estem, anem a fer aquesta escola perquè és una necessitat educativa comunitària pel barri de Bulpalleres i també pel sistema educatiu públic de la ciutat. Per tant, cal avançar en aquesta direcció i també afegiria doncs, que aquest conveni s'hagués hagut de fer ja al mandat anterior. Vull dir que ja anàvem tard ja també amb el conveni, no? Però per què? Doncs per tots aquests elements a Sergio li deia pífia, li podríem dir d'una gestió segurament no tot correcta. Llavors, simplement celebrar que anem fent passes endavant amb aquest tema i és necessari tenir aquesta escola pública pels nanos que fa molts anys que estan estudiant en unes condicions que no són les que haurien de tenir i, per tant, anem avançant.
Molt bé. Gràcies, Marco. Oriol, d'Esquerra.
Sí. Bé, clar, no, puc estar més d'acord amb en Marco i amb en Sergio, amb el tema d'on venim. Sí que, per posar-hi alguna cosa bo, diguem, d'on venim, és que el projecte que ja s'havia encarregat és preciós. La Mirada serà una escola brutal. Jo segurament no arribaré a portar els meus fills perquè ja seran massa grans, però m'agradaria portar-los. O sigui, jo, vist el projecte, vista la idea, vist com es vol construir, vista la proposta pedagògica, serà una escola fantàstica. O sigui, probablement serà l'escola amb més demanda a Sant Cugat, segur. Perquè és que és una escola nova, moderna, diferent, pensada des d'uns plantejaments diferents del que fins i tot a dia d'avui encara construeix el departament. El departament segueix construint escoles amb uns paràmetres que porten molts anys acumulant-se, no? I la majoria d'escoles de Sant Cugat, bueno, la majoria, moltes de les escoles de Sant Cugat s'han anat construint amb aquests paràmetres. La Mirada és com la primera que hi ha un canvi de paradigma de com s'ha d'educar, com s'ha d'ensenyar, quins són els espais que necessitem, com ho fem perquè les pistes no siguin principals en l'espai d'oci. O sigui, moltes de les reflexions que fins i tot arriben de les AFES ja s'han recollit en aquest projecte. I això, en part, és mèrit també de Junts, perquè ells van ser els que inicialment van triar l'equip redactor, van escollir projecte, no? Van col·laborar en veure quina havia de ser la direcció del centre, etcètera, etcètera. Per tant, hi havia feina bona feta i va haver-hi el tema de la ubicació que és evident que no es va gestionar bé, no es va gestionar bé i així estem, que hem hagut de sortir corre cuita. Però fins i tot diria que no es va gestionar bé perquè és que tot el tema equipaments necessita més feina i és una feina que l'equip de govern entoma, però que és una feina ingent, que és on anirà la següent escola, on anirà la següent piscina, on anirà... O sigui, tot aquest tema està... No, el que hi havia, que hi ha pel seu propi pes, no estava gestionat. I, per tant, bueno, feina n'hi ha. Però contents que s'aprovi la Mirada i l'equip de govern, i especialment des de desenvolupament urbà, i tota la carn a la graella perquè sigui quan abans millor.
Molt bé, Oriol. Francesc, ara et toca a tu, però hem recuperat el Carles, en aquest cas per telèfon, perquè la connexió amb internet no acabava de rutllar. Carles?
Sí.
Benvingut de nou.
Ai, em sap greu.
No passa res, coses de la tècnica. Just, volies fer un comentari de la setmana de la mobilitat, però clar, hem hagut de canviar de tema. No sé si encara el vols fer o estàvem parlant ara de la Mirada.
Molt bé, com vulgueu. El que tenia apuntat sobre el tema de la mobilitat era que s'ha de vigilar que les mesures, diguem-ne, que estan generant més congestió. En aquest moment hi ha més congestió a Sant Cugat segurament que fa un temps, que al final aquesta congestió també contamina més, no? Uh-huh. I que s'ha de vigilar. Que Sant Cugat és una ciutat que, com que té molts barris nous, aquests barris s'han fet ja amb criteris més moderns, amb voreres amples, etcètera, i que en general amb molts àmbits de millora, sobretot amb els barris més antics, hi ha una part de la feina que ja està feta. I, bueno, i al final el que volia dir sobretot és que l'objectiu que compartim tothom és la lluita contra el canvi climàtic, no? detall de l'estratègia. Aquí, com en tantes altres coses, no? Si el que contamina és la mobilitat, hi ha dues alternatives, o reduir la mobilitat o fer que la mobilitat no contamini. Jo crec que la mobilitat és un dret, és un tema quasi de llibertat, desenvolupament de mercats, d'accessibilitat a mercats laborals, i que és molt important protegir-la. I compatibilitzar aquestes coses no és fàcil, i de vegades aquí sí emergeixen i una punt de vista diferenciat, per exemple, amb el discurs que feia en Marcos Marro al respecte.
Molt bé. Ara hem passat a parlar de la mirada, del conveni a la mirada, sí, que es va aprovar en el sí. ple de dilluns. Dono la paraula al Francesc perquè acabi el seu torn, i després, com que la majoria, diguem, han criticat la gestió de la mirada de Junts, i et deixo al final sí. i tanques tu aquest torn.
Francesc. Molt bé, gràcies, disculpem.
Gràcies a tu. Francesc.
Bé, bueno, jo crec que reproduint les paraules de la regidora d'Educació, la Pilar Gorina, doncs és positiu doncs, que finalment doncs, les dues administracions, tant la Generalitat com l'Ajuntament, doncs, es posin d'acord i sàpiguen doncs, cada administració el que ha de portar per executar doncs, aquesta obra, no?, aquesta escola. I per tant, doncs, també felicitar doncs, a tots els grups polítics de l'Ajuntament, els 5 grups que tenen representació, el consens, no?, en arribar perquè tiri endavant doncs, aquest projecte, doncs, que, bueno, que és un projecte doncs, dels que tenen més són més coneguts, no?, en els últims anys, no?, i que més també més se'n parla tant en la gent de Vuit Palleres i també la gent de Sant Cugat, no? Durant anys crec que també s'ha d'explicar doncs, que hi ha hagut un problema, no?, en la planificació d'equipaments, i un exemple doncs, és la mirada, no?, com podrien ser també altres, i per tant doncs, ens trobem doncs, a vegades amb problemes doncs, que no s'ha planificat doncs, la quantitat de gent i quin perfil de gent vindria a Sant Cugat, i ens hem trobat doncs, amb problemes de veure que falten escoles, que falten serveis, i això doncs, provoca a vegades doncs, que anem tard i que moltes vegades, doncs, com el cas aquest de la mirada, doncs, els seus alumnes doncs, no puguin estar doncs, fent classe en les millors condicions. No? Però dit això, pel govern de la ciutat doncs és una prioritat aquesta escola, aquest projecte educatiu, i esperem doncs, bueno, veure'l acabat i sobretot doncs, de donar esperança, no?, a aquells col·lectius, a aquelles persones doncs, que creuen que falten equipaments a la ciutat, veure que els equipaments importants, no?, els equipaments essencials, doncs, aquest equip de govern doncs, els garantirà.
Molt bé, gràcies, Francesc. Doncs, Carles, com que no has sentit la primera part de les intervencions, et resumeixo amb felicitació general per la unanimitat en l'aprovació del conveni, però el Sergio, el Marco i l'Oriol també doncs, han recordat, diríem, la pífia, en paraules del Sergio, per ser precisos, la pífia inicial de la ubicació que no es podia, la Generalitat ho va tombar, o Protecció Civil, i després el canvi doncs, ha implicat un retard i un sobrecost també al projecte. Doncs la paraula és teva, Carles.
Sí, una referència històrica molt breu. El projecte de la mirada va esdevenir imprescindible i s'havia de tirar endavant fos com fos, en un moment en el qual l'administració competent, fruit de l'ofec que pateix tothom i que pateix i que coneixem tothom, estava doncs, sense un euro. I llavors l'Ajuntament de Sant Cugat va fer una cosa inèdita, que és postular-se per finançar aquesta inversió parcialment perquè fos com fos tirés endavant. I així es va fer, i per tant doncs es va tirar endavant, això ja fa molts anys, ja fa uns quants anys, estem parlant de la crisi interior, de la segona meitat, com a mínim, d'aquella crisi, la que va començar el 2008, i es va tirar endavant. Tot el procediment, ja sabem que aquestes coses són lentes, doncs van anar tirant endavant i tot això, fins que es va trobar un escull amb una normativa de protecció civil, un escull que ja s'havia trobat amb altres equipaments i que, en general, no s'havia pogut anar superant. Jo ja entenc, diguem-ne, que el discurs fàcil, per part de la resta de grups, és dir que aquí hi ha una pífia. Fins i tot em va saber especialment greu la intervenció del senyor Blasquez, al ple, que deia que el sobrecost que se'n deriva de tot plegat, doncs que es calia atribuir-lo, diguem-ne, a una mala gestió o a males decisions polítiques dels governs anteriors. Com si, diguem-ne, aquestes coses, diguem-ne, hi hagués un polític decidint on es fan les coses o el que sigui, o fent els informes, o el que sigui. Jo crec que és de tothom, per tothom conegut, que la posició del meu grup no Marina discrepa d'aquesta visió. Nosaltres creiem, ja s'ha dit reiteradament, que aquesta qüestió, aquest impediment que imposa Protecció Civil, en altres ocasions s'ha pogut superar i que potser, plantejant-ho amb més insistència o com fos, doncs s'hauria pogut superar també. I era el que es plantejava des del meu grup municipal. Ara bé, dit això, aquí el que compta és que l'equipament es faci, que tiri endavant. Sap molt de greu, diguem-ne, que també trobar-nos amb aquesta situació en la qual es confronten dos interessos legítims i que, a més, els compartim amb tot l'èmfasi, que és la protecció del bosc de Vullpalleres amb la definitiva construcció amb les millors condicions possibles de la mirada. Bé, tot plegat, la veritat és que és un projecte, diguem-ne, que en fi, que el que compta és que al final, sigui com sigui, tiri endavant, no? Al final nosaltres debatíem internament, jo crec que el Joan Puigdomènec ho ha dit molt clar al ple, és no volem entrar en més controvèrsia, no ho veiem igual que tots vostès, ho veiem molt diferent, creiem que això s'hauria de desenvolupar d'una altra manera, i ja ho hem dit, ho hem explicat, tot i a dret, per tant, ara, escolta, ara que toca sumar, i si la decisió del govern és aquesta, doncs som-hi. La compartim, o no, però l'equipament ha de tirar endavant. I per tant, donem suport i endavant, i que això, aquest tema es desllorigui de la manera més ràpida possible, que és l'única com.
Molt bé, gràcies, Carles. Sergio?
Sí, otra vez, y me sabe mal, en este caso por Carles y por Junts, RQR, nada, que no reconocéis en este caso vuestro error pasado, evidentemente. El proyecto inicial lo comparas con el actual y hay un sobrecoste de más de 2 millones de euros para el ayuntamiento. Ni quito ni pongo, es simplemente algo, en fin, científico, matemático, demostrable. Y en este caso, el nuevo proyecto, todo este unrenou que ha sucedido con la nueva ubicación, ha supuesto un retraso. Evidentemente fue una pifia y lo mejor que podríais hacer es reconocerlo y no estar en esta ambigüedad diciendo parece que seguís defendiendo la anterior ubicación. No, o sea, cuando alguien va a hacer un equipamiento tiene que estar 100% seguro. Vuestro caso, que es, entonces, si vosotros estuvieseis gobernando, ¿qué habríais hecho? Estaríamos todavía en los tribunales, estaríamos pleiteando, no se habrían dado los pasos que se han dado para construir la mirada, estaríamos en el pasado. No, yo creo que en este caso, de verdad, tenéis que hacer una autocrítica, en este caso, de este caso en concreto, de esta ubicación de la mirada, de lo que ha supuesto tanto en perjuicio económico para el ayuntamiento como, ya lo dije, intangible para las familias, y pasar página, pero no enrocaros en esta ambigüedad de sí, pero no, pero nosotros defendíamos, que al final lo que hace es enmascarar una mala gestión, Carles, lo digo con cariño, pero eso así hubiese sido, creo, más honesto por vuestra parte y mucho más fácil reconocer el error en vez de enrocaros en esta posición que creo que es ambigua y nos deja en muy buen lugar.
Jo penso, Sergi, que el que hi ha és que persones que en saben molt més que tu i que jo inclòs, de com es gestionen aquestes coses, tenen bastant clar que aquest projecte hauria hagut de tirar endavant. Si són tècniques, són persones tècniques, no polítiques, en l'anterior ubicació. I aleshores, clar, quan els experts et diuen que fent així o aixà, o almenys alguns experts, doncs que la cosa hauria pogut tirar endavant, aquí no és que hi hagi un capticament polític, perquè t'asseguro, diguem-ne, que quan planteges una actuació pràcticament inèdita de cofinançament per part d'un ajuntament d'un equipament que és de la Generalitat i que li pertoca a la Generalitat, el que vols és que això tiri endavant el més aviat possible. Aleshores, aquest no és una posició que jo defensi des d'una perspectiva política o que sigui. Políticament, el que volem és que un cop és a la decisió pressupostària,
això tiri
endavant el més aviat possible.
Jo no recordo. El tema del conveni...
Perdó, Sergio, disculpa. Els anteriors responsables de l'àmbit d'urbanisme, que no era per un capticament polític o el que sigui, la mirada, si hagués estat molt clar que això era així tal com ha assumit, diguem-ne, l'actual govern, o ho estàs assumint tu com a grup municipal, doncs s'hauria implantat en un altre lloc. Perquè el que compta és que l'equipament tiri. I quan tens l'autorització pressupostària és que l'equipament tiri. I si es va implantant allà és perquè, des d'una perspectiva tècnica i jurídica, es pensava que no hi hauria cap tipus de dificultat. Ara, tirar la d'allò contra l'anterior equip de govern, jo crec que no justifica, però és igual, o sigui, el que compta és que l'equipament tiri. Si d'aquest tema anem a dir, no, és que els polítics del govern anterior i tal ho han fet tan malament i tal, doncs, escolta, no passa res, entenc que forma part del joc. Però també entendràs que jo haig de defensar el que he viscut i el que serà el tema, que no sóc expert, és que els experts avalaven sense cap problema aquesta ubicació, sense cap problema, fins que va arribar un tràmit, al final de tot, a Protecció Civil. O és que la Direcció General d'Urbanisme tampoc no s'ho mira, això? Ah, home, és que, aleshores, jo crec que és un tema que no és tan simple, eh? No és un capficament polític.
Pues home, estoy seguro, y con esto acabo, Carlos, de que la decisión de que la escuela no vaya allí también se ha debido a unos expertos y a unos técnicos que han dicho que la anterior ubicación no era la correcta. Seguro que no ha sido un político el que se la ha metido en la cabeza.
Yo voldria parlar, perquè...
Sí, seguida tant, fica el forat.
Les paraules del Carles fins em posen nerviós. Jo aquest procés l'he viscut de primera mà. Jo no sé quins són aquests experts, potser haurem de posar noms i cognoms sobre la taula que diu el Carles i que diu Junts, eh? Jo sí que vaig fer la reunió amb la Direcció General de Protecció Civil, on se'ns va afirmar que això era d'obligat compliment, que no hi havia cap opció de saltar-se això, a menys que es complissin unes coses. Llavors, què s'havia fet? S'havia fet una tècnica molt habitual en el govern anterior, que era pelota palante, que és aconseguir que se m'aprovin les coses amb condicionants impossibles de complir, però com que de moment no els he de complir, doncs cap endavant. I aquí hi havia això. La Comissió d'Urbanisme, recordem, en aquells moments, diguem-ne, políticament, els seus responsables eren del que avui és Junts, va aprovar la ubicació amb un condicionant, que es compleixin les restriccions de Protecció Civil. I tothom endavant. I quan nosaltres arribem i es va a Protecció Civil diu no, això no és viable. O sigui, hi ha un informe que diu això com a molt ho poden fer durant, no sé, uns anys i llavors cobrir les vies i tot i així han de fer uns búnkers i, bueno, unes coses que era impossible cobrir. Cobrir les vies eren, no sé si recordo, eren uns 400 milions aproximadament d'euros. No es pot fer una escola de 6 milions amb una cobertura de 400 milions, però el regidor del tema, el senyor Puigdomènec, que avui no hi és aquí, em sap greu, però en comissió informativa, per tant està registrat, va dir, clar, és que allà podia haver-hi una transformació urbanística que pogués aixecar 400 milions. Jo no sé quina transformació urbanística aixeca 400 milions, jo no ho sé. No sóc molt expert, però em sembla que és bastant difícil. Però també ens va dir una altra cosa. És que, si voleu, us acompanyem nosaltres a veure els senyors de Protecció Civil. I jo em pregunto, quan un polític li diu a un altre polític, jo us acompanyo a veure un altre polític responsable que és del meu color polític, aviam si ens diu una cosa diferent, això com es diu? Perquè jo això només sé un nom. I això està registrat a la Comissió Informativa, vull dir que no és difamació, eh? Qualsevol ho pot comprovar.
Oferia el suport d'un grup de l'oposició al govern municipal perquè els projectes tirin endavant.
Quan
es va dir això del cobriment de les vies és perquè va sortir una notícia...
Ja em va dir ahir que això és inviable perquè em digui una altra cosa. Doncs, escolta'm, jo, de debò, eh?
Oriol, amb urbanisme...
Aquest tipus de política nosaltres no la fem. Nosaltres ens restringim a fer la política que les normes demanen, que la seguretat dona, etcètera, etcètera. No, jo vinc a veure't perquè sé qui ets. Em sap greu, eh? I així és com estan les coses. Però d'acord, l'equipament s'ha de fer perquè compte són les famílies i el municipi necessita aquesta escola.
Oi que hi ha construccions relativament recents en aquest mateix perímetre que es van trobar amb el mateix entrebanc en el seu moment i que es va...
Digue'm, perquè no és veritat. Potser és que no estàs al cas exactament de quin és l'impediment.
Hi ha diversos casos. Jo recordo el de l'empresa Henderson Houses, per exemple. Les parcel·les de l'Incasol. I les parcel·les de l'Incasol doncs, estan en el mateix perímetre. Jo no sóc expert en el tema, però al final has de fer el que diuen els experts. Quan tots els tràmits estan superats, tots, els de la Generalitat, els municipals, amb els informes tècnics corresponents, etcètera, etcètera, i et trobes un escull, cosa que passa, que pot passar, doncs has de fer tot el possible per superar-lo. I ja està. I aquest és el nostre punt de vista, que pot ser compartit o no, jo ho entenc.
I això és el que farà el govern,
però és superar l'escull. Però és que sembla, no, és que políticament és un nyap, una pífia, no deia el Sergio, i tal. Home, doncs nosaltres ho veiem diferent, nosaltres creiem que en fi, el que ja s'ha dit, però no tinc cap ànim de generar nova controvèrsia. Diguem-ne, ho estic dient en funció del que heu vingut plantejant quan el vostre argumentari i atribuint tota aquesta qüestió a les decisions polítiques de l'anterior equip de govern. Jo no les comparteixo, crec que ho hem explicat, podíem, sense cap ànim de generar controvèrsia ni de lliçonar ni res, però al final l'únic que compta és que l'equipament tiri endavant amb les millors condicions possibles. I des d'aquest punt de vista emergeix la qüestió del conveni econòmic i endavant, i endavant. I aquesta crec que és la posició responsable que ha tingut sempre el nostre grup municipal de Junts per Sant Cugat envers aquesta qüestió. No ho veiem igual, ho hauríem de fer diferent? Sí. Puc garantir que el resultat... Ostres, jo, amb el coneixement que tinc jo, que no soc del PAN, diguem-ne, garantir-ho no. Però sí que, diguem-ne, escolto les dues expertes que ens parlen sobre aquesta qüestió i em diuen, bueno, doncs intento així baixar, i no em faig concretar perquè no ho explicaria bé, amb precisió, doncs potser s'hauria pogut desllorigar la qüestió. Però escolta, insisteixo, el que compta és que l'equipament tiri endavant, i amb això estem, i per tant, suport i endavant.
Estem d'acord.
Molt bé, perfecte. Ens hem quedat sense temps, moltíssimes gràcies. Aquest és un debat que portem temps arrossegant, n'hem parlat moltes vegades. Crec que ja no en sortirem d'aquí, Sergio, o sigui que... però l'important, com deia l'Oriol...
L'important és que avanci...
Dilluns es va aprovar, avança, i per tant, a veure si en els terminis previstos es pot inaugurar aquesta nova escola. Fins aquí la tertúlia, el gall del monestir. Moltíssimes gràcies a tots cinc per ser-hi, malgrat les dificultats tècniques, Carles, i els oients, recordeu, dimecres que ve, en aquest cas, a les 9 del matí, recordeu, dimecres, tots els dimecres, a les 9 del matí, la tertúlia del gall del monestir. Molt bon dia a tothom, i moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Gràcies. Bon dia, gràcies. Bon dia.